Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
I molta atenció ara, perquè el nostre pròxim convidat té una cançó que el presenta per boca dels Guapachà Combo.
Francino, olé, olé, olé. Ara que li diuen Arsino, olé, olé, olé. A Radio Club 25, va i viene con su vecino. Francino, olé, olé, olé. Perder cubata de ron.
Francino, bon dia, benvingut.
Bon dia, ben trobats. Això té més de 4 dies, eh?
Això l'hem fet aquí amb Pau Durant. Bon dia, Pau,
bon
també.
Bon dia, Raquel, de nou.
Una tasca de documentació aquí entre els discos.
Total, eh?
Bueno, hem fet això de les festes majors i venia to, venia
sí,
to.
Sí, venia. Saps? Aquí sí. Anem enllaçant, eh? Intentem donar continuïtat als programes.
Clar, ho dèiem ara amb l'Àlex Graell, no? Hem començat a posar temes d'aquests de festa major, doncs faltaven els Guapachà Combo, evidentment.
Clar, que sí.
Ah, a més, ja aquest tema el van brodar, no? Clar. Perquè em diguessin a mi, no? Però ho feien molt bé.
I, per cert, d'on vens ara, abans de venir a l'estudi?
Ara
ràdio.
Vinc d'assajar.
D'assajar.
Sí, i precisament amb un grup que no toquem Beatles, habitualment, i estàvem assajant un medley de tres temes dels Beatles fets amb mazurca.
Amb mazurca?
Sí.
Ostres.
Ja estic parlant de Radio Quartet, el qual, en el primer disc, perquè en tenim dos, estem fent el tercer, ja surt un medley del With a Little Help from My Girl, dos cançons dels Beatles, tocats així amb swing. Som un grup de música popular i tradicional on tenim orígens diferents, des de les sardanes, el rock, el jazz, i sempre anem fent guinyos.
És a dir...
Doncs escolta, Josep Maria, heu de venir un dia amb aquest grup.
Clar.
I fem un directe
favor,
aquí, no?
Si
una actuació.
Si no ens convideu, a més, podem tocar molt.
Les portes de Ràdio Sabadell sempre són obertes.
Som
sí.
Guitarra, 12 cordes, flabiol, acordeó cromàtic i baix electroacústic.
Bé, Déu-n'hi-do podem... la feinada que tindràs aquell dia.
No, només has d'enxufar directament el baix i ja està. El de més pot anar tot per micro.
Escolta'm, per tant veig que no és l'únic grup de... diguem-li que vas fent tributs als Beatles, no? A banda del Magical Mystery Group.
Sí, va, la Magical Mystery Group és la DOC. El vaig fer, precisament, amb tres de Guapachà Combo l'any 78 a Terrassa. I després el vaig refer l'any 87 a Olot, en el 25 aniversari del primer disc dels Beatles, i vam estar tocant, jo què sé, 20 anys, fins que es va morir el baixista, desgraciadament, i com que érem un grup d'amics, no un grup de professionals,
clar,
diguéssim, doncs ha quedat molt... Després hem fet alguns bolos especials, com és, per exemple, uns concerts amb una coral de 39 veus.
Uau!
Brutals, o una minigira amb la primera veu a la que els Beatles van acompanyar, l'anglès Tony Sheridan.
Tony Sheridan,
que
ostres!
Va morir fa un parell d'anys. Va estar vicent a casa meva, aquí a Sabadell.
Ah, sí?
Ah,
entre
les cases del Carles.
Molt important. Els Beatlemaníacs, això és molt important. Aquest home, li deien ells, the teacher. Ell era el mestre, el que els va ensenyar allà a Hamburg a fer cançons. I, bueno, no a fer cançons, però comportar-se i treballar molt. I... Sí, sí, doncs amb el Tony vam fer un parell de gires a l'any.
I com ho portava, això, de que els seus alumnes s'haguessin fet tan més famosos que ell?
Ell, fantàstic, home. Ell era un rocker autèntic de filosofia i de part, era un gran músic. Ell vivia perfectament a Alemanya des que s'hi va quedar, perquè havien d'anar tots plegats a Anglaterra i gravar tots junts. Però ell va dir que no, que es quedava a Alemanya... Allà doncs, va seguir fent discos, va estar també tocant als Estats Units amb la banda de l'Elvis Presley, va fer moltes coses. Passa que, esclar, davant de l'ombra dels Beatles, evidentment no tenia, però ell era un tio feliçíssim.
Tot queda a la penombra.
Sí, sí.
Escolta, estaves parlant de versions. Escolta aquesta. Josep Maria, què és el que volen els fans dels Beatles? Imitació del so dels seus ídols o noves sonoritats, com aquest Stevie Wonder que sentim?
Sí, Stevie Wonder l'ha fet en un parell de versions diferents, tant en disc com en directe, i la fa des del respecte absolut a la cançó, vull dir, respectar les maneres com està fet, però donar, portant-se-la al seu terreny, no? Jo, com a Beatlemaníac, aprecio molt més aquest estil que no agafar una cançó que al final diuen, però aquesta quina és? No, no, és que em fan una versió. No, perdona, no em fan una versió. El que estan fent és una història que porta el mateix títol i que hi ha un moment que inclús la lletra també és més o menys la mateixa, però que no. A mi m'agrada molt més que la gent suporti el seu terreny i, però que segueixi així en la cançó, no? Tant els Beatles com els Stones o com qui sigui.
Clar, perquè així dona un valor afegit, no?
Clar, no, està molt bé perquè no tothom veu de mateixa manera la música, un tipus de música, no? Per exemple, hi ha els conjunts que fan clones, que són els Abbey Road o Flaming Shakers, molts d'aquests que boníssims que hi ha per aquí, que fan de... O aquí a Sabadell tenim els Beat Boys.
Boníssims, sí.
Que són fantàstics,
sí,
no?
Sí, fan molt bé.
Vale, doncs aquests fan de Beatles. Però llavors hi ha molts grups, en aquest cas érem nosaltres els Magicals, que érem un grup que fèiem música dels Beatles. I la fèiem com ells la feien, però si tenim en compte que érem sis músics ja és diferent.
I escolta, què és un Beatlemaníac? Perquè, clar, vas parlant, vas comentant, no? Però no sé quines aptituds ha de tenir.
T'hauré de regalar el meu llibre.
Vale, regala-me'l.
Sí, no importa cap, però aquest vespre en tindré. Beatlemania, una crònica personal, es diu per tots els acamablement. Bueno. Ja l'he promocionat aquí, eh? Fa dos anys ja. I estem a la tercera edició. Bueno, no passa res, ja he acabat el meu llibre.
Molt bé,
no,
felicitats.
Que es diu Beatlemania, una crònica personal per una roba. Jo explico com la Beatlemania, que en aquells moments es va generar en un sector molt ampli del món, va influenciar aquest món. Jo sóc músic per la Beatlemania i sóc ràdio, més de 50 anys, per la Beatlemania. Perquè jo estudiava electrònica i em van demanar una crònica dels Beatles a la ràdio, la vaig fer, els hi va agradar tant que ai, fes un programa i vaig començar a fer ràdio i em vaig dedicar a la ràdio fa 53 anys.
I has estat per moltes ràdios.
Sí, bueno, ara actualment faig un espai que et surt per més de 100. No, no recordo, sí, bueno, aquí també surten, aquí en surten dos de programes, jo també.
Et refereixes al de Ràdio Marca, no?
Exacte,
sí.
El del cocodril. Bueno, aquest és escandalós perquè, a més, la majoria d'emissores, com que tenen moltes hores, el repeteixen com... I pots anar per Catalunya? I jo m'he espantat a vegades a sentir hores intempestives, no? I gent que truca... Ei, nena, ahir et vaig sentir a Berga. Ah, sí? Sí, sí, a les 12 del migdia, no sé què, que presentaves els Beatles, diga. Primer et quedes així. Val, és igual, doncs és aquest programa. Però sí, però en faig un altre que es diu... Participo en un altre que es diu Festa Festa, que és un programa que també crec que surt per aquí, que també parlo de... No de Beatles, es diu Els temes del Xino, i poso temes de fora de context.
El Festa Festa, allò, els dissabtes al matí.
Festa Festa. He sentit la sintonia aquella, no, Franci, no, el que li diuen al Xino, però a mi em deien el Xino, no, no de xinès, sinó perquè ja des de col·legi, Francino, Xino.
En Xino.
Ja et va quedar.
Escolta, amics.
Aquesta tarda presentes, donaràs una conferència, no?, amb B de Beatles,
sí,
a l'Espai Àgora.
Sí.
Què explicaràs?
Aviam, com que em porto tants anys i la història és la mateixa, clar, no pots explicar moltes novetats. El que passa que el que fas llavors és orientar una mica per l'estona que tens a temes concrets. No vull parlar, doncs faré dos petites parts, amb un tractarem més l'evolució dels Beatles en la composició i els estudis, anant des d'un tema de l'any 58, que és el primer que van enregistrar amb un estudi d'aquells que gravaven un tema, un disco, un single, fins a l'últim disco, doncs veient com va progressant la seva manera de composar, les seves veus, i com tècnicament es poden afegir més coses a la seva música. I com tot això, aquest treball que van fer durant 8 anys escassos, va influir a molta música, a molta gent d'aquella generació, dels anys 60 mateix, i com paulatinament ha seguit influint en molts grups, no? I llavors faig una mica de segona part que em quedo a Catalunya. Què va passar quan van venir els Beatles aquí? Què fèiem, no? Clar, molts ja, gràcies als Beatles, o a la seva música, o a la seva, és a dir, al seu fenomen, vam començar a aprendre a tocar la guitarra, vam començar a fer grups, vam començar a fer cançons, vam aprendre anglès de Liverpool, thank you very much, i coses així, i vam tirar endavant moltes coses que llavors les fèiem a casa, no? Per tant, i tot això ho explico, i explico doncs, molts grups que van fer cançons seves, alguns amb exclusiva, altres doncs, simplement afegint-hi dins dels seus treballs, i va d'això.
Raquel, et sembla que escoltem unes cançons dels Beatles i fem que el Josep Maria ens comenti a veure què hi ha al darrere?
Vinga, tinc moltes ganes, va.
Vinga, comencem. Josep Maria, què ens pots dir d'aquesta cançó, ja?
És la primera cançó que jo vaig tenir en disc. Ara, això és molt personal, d'aquesta cançó, no?
En disc, llavors, en vinil, clar.
En vinil, un EP de quatre cançons que hi havia, aquest From Me to You, I'll Get You, el Thank You Girl i el She Loves You. I jo em havia enganxat, diguéssim, als Beatles, sentint per Ràdio Nacional a Twist and Shout un any anterior, on i em va sonar una cosa diferent, no? Jo estava acostumat doncs, al Duodinámico, al José Guardiola, són els que competien, sobretot a Ràdio Barcelona, que em deixaven viure amb aquests dos. I havia començat a arribar coses de rock espanyol, com els Llopis, els Tintops, que venien de Mèxic, o les músiques del Bill Haley. En fi, però quan vaig sentir el Twist and Shout, això és diferent. I era la Bamba, en definitiva, però era una altra història, no? Però l'any següent, quan vaig tenir aquest EP, el From Me to You, per mi és el que inicia dins d'aquest cos que Déu m'ha donat, doncs la Beatlemania. I per això per mi és un tema molt important. També va ser important per ells, perquè van estar molts anys fent un programa a la BBC Radio, bueno, i també a la televisió, que es deia From Us to You. I llavors aquest tema era el tema que il·lustrava totes les aparicions radiofòniques durant un quant temps a la BBC.
També hi ha un tema que es va convertir pràcticament en un himne i que a mi m'encanta especialment.
Sing the country song. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.
Pots dir d'aquesta declaració d'intencions?
Home, aquesta cançó va ser feta una mica de contracosa. Va, no la cançó, sinó l'encàrrec, no? Anglaterra havia de presentar alguna cosa a una primera retransmissió de Mundovision, on doncs, cada país doncs, ensenyava coses. Jo recordo qui van ensenyar la Giralda, per exemple. I a Anglaterra van ensenyar els Beatles, i volien ensenyar els Beatles gravant una cançó. I, evidentment, la cançó havia de ser inèdita. Llavors els hi van dir, primer van dir, ui, no ens lieu, que ja tenim prou de feina.
I prou diners.
I era l'any del Sgt. Peppers. No, si això segur que ho devien fer by the face.
Per la cara. Uf.
I total que, bueno, Paul Lennon va fer l'All You Need Is Love. I és una cançó brutal. A més, va coincidir també amb l'eclosió dels hippies, del hippisme en general, no? I per tant tot era yes i love, i esclar, All You Need Is Love era un cant també a la pau, era la guerra del Vietnam. En fi, hi havia prou conflictes en el món com per dir, escolta, el que necessiten és amor tots plegats, i make love not war. En fi, totes les coses que es van anar fent durant aquell temps, i All You Need Is Love, evidentment, tal com tu has dit, no deixa de ser un himne que encara a dia d'avui segueix funcionant com a música, no?
Inclús el podem trobar en algunes bases d'anuncis, a vegades també, té tirada publicitària.
Sí, tant, telefònica.
I
un missatge molt necessari, també,
sí,
avui dia, encara.
Sí, sí, no. Hi ha coses, sobretot del Lennon, com l'Imagine, que vas llegint tot el que I diu, si no és igual, fa 40 anys que ara. Per desgràcia, esclar.
Anem per una altra?
Vinga, va.
Vinga, Bea. Maria, I want to hold your hand. Què em dius d'aquesta cançó?
Aquesta cançó és la que va fer entrar els Beatles als Estats Units. Ja, amb els Beatles ja eren un fenomen a Anglaterra, per descomptat, i ja començaven a tenir un cert ressò a Europa, però als Estats Units seguien amb el seu rotllo de l'Elvis, el Halley, i els negres, que en aquells moments estava tot molt separat, això, no? Bé, en realitat els negres eren els que composaven els temes amb els que triomfava l'Elvis Presley, perquè ell no composava res.
Bueno, o sigui, no s'ho va inventar l'Anna Rosa Quintana, no? Això de posar una fer-te la feina...
No. No sé si s'ha inventat mai res. Bueno, sí, el morro. Bueno, això és un altre tema. Van dir, hem de fer una cançó per entrar forts als Estats Units que sigui... És que és molt difícil... Que sigui compatible amb la mentalitat de la música que es fa als Estats Units. Llavors, ells eren molt fans de la Motown, bueno, que seria Motown, amb les Sirels, les Chiffons, tota una sèrie de grups negres que els agradaven molt, no? I amb aquesta idea, doncs, el Lennon, i ajudat pel McCartney, perquè anaven fent les composicions un i l'altre, van fer aquest I want to hold your hand, no? Bueno, ells diuen I wanna hold your hand.
I wanna.
I, bueno, va ser número 1, va ser un èxit total. A més, va coincidir que van sortir el show del... Tu creus? De l'Ed Sullivan, és que, per favor, és com si no sabies el meu nom.
Ed Sullivan, això.
Ed Sullivan, que primer no els volia tampoc, i aquests tios anglesos eren una colla d'estralers. Després els va demanar no sé quantes vegades, però, esclar, a la seva primera actuació van tenir molt èxit, però que la segona es va parar als Estats Units, va ser el dia de tota la història dels sistemes, que van haver, per exemple, menys delictes i robatoris.
Tela, eh?
Mentre els Beatles estaven a Led Sullivan. Doncs l'I want to hold your hand, que és el que preguntaves, és que jo soc perillós. Doncs és això, va ser el tema que va entrar als Beatles als Estats Units.
És curiós, a vegades, com la història sempre parla d'èxits, d'innovar, no? De canviar noves etapes, i en canvi, quan podem anar a l'arrel d'alguns coneixements, com els que tens tu, descobreixes, per exemple, que aquest tema podia venir de les arrels del Motown. Recordo que el Paul McCartney explicava una vegada que alguns gorgoritos d'aquests que fan els volien imitar com del Roy Orbison, amb el que havien anat de gira.
I del Carl Perkins. Ells eren molt fans d'aquesta gent, no? L'Orbison per ells era... I quan van poder fer la primera gira a Anglaterra de taloners del Roy Orbison, que fins a mitja gira, perquè llavors va ser l'Orbison que va ser taloner d'ells, doncs, però van seguir sent amics. Bueno, el George va fer el grup Traveling Wilburys amb el Roy Orbison, i eren molt fans de l'Orbison, sí.
I de totes les èpoques creatives dels Beatles, hi ha alguna que t'agradi especialment?
Sí, l'època sencera.
Sí, per què triar, molt... no? Per què triar?
Sí, és que és molt difícil per una raó, perquè és una progressió d'allò que deia abans, del que parlaré avui, no? De composició, des del més simple, més popero, més adolescent, després el més ja una mica compromès i vital de cadascú d'ells, fins a la psicodèlia que van crear, ho diu el David Gilmour, que estava en Pink Floyd enregistrant als estudis Abbey Road els seus primers discos, i es van parar quan estaven gravant el Sgt. Pepper's i van escoltar quan estaven treballant amb els sintetitzadors, que això no existia, i diu, allà vam néixer Pink Floyd, la psicodèlia, influenciats per aquest tipus de coses, no? Això, clar, cada vegada és una història nova, no? Jo me'n recordo al Sant Carlos Club a Barcelona a l'any 65, que de cop vaig sentir anar uns col·legues, no? Què és això? Hosti, que guai, tal. O sigui, no vam conèixer els Beatles, era el Die Tripper. Clar, si tu escoltes abans del Die Tripper, dels Beatles, no té res a veure. El so i la composició. Quan tu mires o escoltes globalment, veus la progressió de tot això. Però en aquell moment, és que cada vegada era una història nova, no? Per tant, és molt difícil. Quina... M'agrada molt la popera, m'agrada molt la psicodèlica. M'agraden els Beatles, què vols que et digui?
Clar que sí. La 1:06, continuem doncs, conversant, descobrint anècdotes, històries, llegendes també que envolten els de Liverpool i per això doncs, ho fem en bona companyia amb en Francino i també doncs, avui amb el Pau Duran fent aquest repàs per doncs, aquests temes imprescindibles i aquesta banda tan important de la nostra cultura.
Pozzi.
Pozzi, diu.
Hey, Bulldog, Josep Maria, què en pots dir?
Mira, la teva samarreta.
I és que ha vingut preparat, eh?
I el Submarine. No, Hey Bulldog fa 50 anys que és feta, perquè fa 50 anys que es va fer el Yellow Submarine, que era una pel·lícula amb la que els Beatles, en principi, havien, ells havien per contracte de rodar una altra pel·lícula després de les dues que havien fet, i van dir que estaven farts i que no feien cap més pel·lícula. Quan els van dir el Yellow Submarine, van dir, passant de tot, nosaltres sabia, va, deixarem 3 o 4 cançons que tenim oblidades i les feu servir. Després hi van afegir l'Only Need Is Love i alguna, però el John es va treure de la màniga el Hey Bulldog, que aquesta no la tenien oblidada, bueno, estava mig feta i tal, però no. I per mi és un dels moments fantàstics de la pel·lícula, no? Una pel·lícula que per altra part per mi és fantàstica i ells no hi tenen res a veure. Com dic, va ser una pel·lícula d'animació que avui dia encara ho posen a classes d'animació, no? Per com de manera tan primitiva estava feta i tan resultant eren les imatges. I Hey Bulldog per mi és un dels millors temes d'aquesta pel·lícula. 50 anys el contemplen.
I sobre la pel·lícula hi ha molts mites també sobre la seva creació, no? Sobre com es va crear...
Sí, en principi havien de... Inclús ells havien de fer les veus d'ells mateixos, que no van fer tampoc. Ho van fer un grup d'imitadors de ràdio que ho foten clavat, eh? Vull dir, tots, en aquells temps tots ens pensàvem que eren ells, perquè és que eren exactes. I van accedir, per altra part, doncs, quan la van visionar, a participar, a fer un cameo al final amb el All Together Now, que, bueno, feien un gag, allò amb el forat de la butxaca, traien quatre coses, però ells personalment, i és tot el que van fer la pel·lícula, perquè primer no tenien temps, segons deien, clar, i no tenien el que arribaven a fer, i segon que no, que estaven ja farts de cine i de propostes estranyes. Havien de fer El Senyor dels Anells, per exemple.
Ah, sí?
Sí, sí, es va arribar a escriure el guió, on ells eren els hòbits.
Boníssim.
Sí, sí.
Hauria estat un bon record.
Actualment a la xarxa que hi és tot, doncs veu tota la proposta que van tenir i tot el que van fer. De projecte, que tampoc havien de fer un western, i amb tot això va sortir l'Yellow Submarine, que com que no hi havien de fer res, simplement van acabar fent això que he dit, doncs bueno, va poder sortir com a pel·lícula Beatle.
Els Beatles fent de Hobbit, em sembla que és un tema pel quimèric de la Karen Madrid,
sí,
no,
sí,
Raquel?
Sí, sí, i és veritat, a la xarxa hi ha un munt de documents, ja,
sí,
sí, o sigui,
ara això ho tenim
buscar.
Fàcil.
Sí,
abans,
això ho tenim fàcil, clar.
Jo,
clar.
Quan tenia la vostra edat i feia ràdio, hem d'anar a buscar l'Enciclopèdia Catalana, esclar, d'on sortia tot això. I ara fas, crec, és fantàstic, eh?
Tenia molts avant.
Considero que és impressionant, això.
I escolta, a mi m'han dit que tens una col·lecció d'objectes relacionats amb els Beatles.
Déu-n'hi-do,
impressionant.
Sí.
De quantes peces parlem?
Ui. No, home, són uns quants milers.
Uns quants milers?
Sí, home, i tant. Un dia vaig fer una mica d'inventari. Hi havia com 7.000 i pico de peces. Oh. Bueno, esclar, és que penso que hi ha una hemeroteca brutal. Hi ha una biblioteca important. Estic muntant ara un museu-arxiu de consulta a l'Estartit. perquè és l'ajuntament que més m'ha perseguit per fer-ho, m'ha fet un edifici i tal, i serà dins, no sé si s'inaugurarà aquesta tardor, perquè el 155 els ha fotut molt amb l'assumpte de pressupost i s'ha de fer. Però allà ja fa 13 anys que fem el Beatles Weekend i ja feia temps que m'empretàvem, perquè com que jo havia anat a presentar-ho això com a projecte a diferents llocs i tothom els hi semblava fantàstic, no? Però no hi havia pressupost, és el de sempre. Perquè jo no volia fer un museu. Jo he fet com 60, hòstia, la paraula jo no sé com treure una 50-60 exposicions a tot Catalunya els últims 20 anys, no? I Sabadell concretament també. I és d'ensenyar totes aquestes coses, però jo vull fer un museu de consulta, que la gent que els interessi el tema Beatles, en comptes de trucar al Francino com en fan universitats, tal, per fins de curs, el que sigui, se'n puguin anar a un lloc i hi hagi tota la documentació a l'abast i a més també sigui visual. Però si no, amb tot està entrat en
que tot estigui indexat, sistema, no? Sí, sí.
I això doncs està a punt de fer-se realitat en base a la meva col·lecció, esclar.
I quines són les joies de la teva corona?
Són les que valen menys. Per exemple, actualment el que val, dels que val més cèntims és un EP que vaig comprar al mercat d'aquí Sabadell fa uns 25 anys, voltant, perquè sempre has d'anar voltant i mirant, que em va costar 125 peles.
Ostres.
I actualment a la xarxa pot anar a 2.000, 2.000 o 3.000 euros, que és un EP que va sortir aquí a l'estat espanyol dels Beatles amb el Tony Sheridan, però que el nom de Beatles no hi surt per res.
Ah, sí?
Perquè era la primera vegada que acompanyaven el Tony, i va venir d'Alemanya per la Polidora aquest disc, i els Beatles no eren el grup d'acompanyament, malgrat que té un valor brutal. Jo, per mi, valor personal, doncs les cartes que jo em vaig creuar amb la mare del George Harrison a l'any 69-70, o amb el Fada Mackenzie, el del protagonista de la Leonard Ribby, també vaig tenir, i, bueno, i sobretot els concerts que vaig fer amb el Tony, no? Bueno, fotos amb el Paul, o sigui, aquelles coses que en tants anys has anat. Hi ha coses, no sé, hi ha moltes coses, i sempre me'n descuido, mira com el pregunten sempre, eh?
Com arribes per això a escriure't amb la mare del George Harrison, a mantenir aquesta correspondència?
Fent hemeroteca, vas llegint coses, i un dia llegeixes que la mare del George Harrison li agrada molt escriure's amb els fans del seu fill. Busques l'adreça i escrius, i ja què passa. I ja penses, bé, que deu ser... això no... i no noto al cap de 4 dies resposta. A més, una de les cartes té un segell que és una foto del George Harrison i la Patty Boyd, la seva dona, que amb totes les demés, i el meu germà que també va escriure, no hi era enlloc, només hi havia amb aquesta. Aquesta ja és, clar, aquesta sí que és joia de la corona.
Aquesta.
Sí, i està molt bé, m'enviava fotos d'ells signades, que segur que l'havia signat el road manager o qualsevol altre, perquè, esclar, en signaven milers i milers i no la signaven ells, vull dir que no. I, bueno, és molt interessant. I del Fada Mackenzie, que és un personatge que es va fer immortalitzat a la Leonard Rigby, a la cançó, doncs va organitzar una història a Liverpool quan feia 10 anys que havia mort el John, i perquè la gent anés a portar roses aquell dia a la catedral i tal, no? I va dir que, esclar, que els que no podíem, que anien de fora, enviessin postals. I jo li vaig enviar unes postals amb unes roses i això, i li vaig fer alguna pregunta, a part de simplement, doncs, recorda-li. I va contestar, i vam iniciar una correspondència que va durar, doncs, un temps, hi ha unes quantes cartes.
I, escolta, quin és el teu Beatle preferit?
Hombre, tu qui estimes més, el papa o la mama?
Depèn del dia.
Sí, exacte. Jo també depèn del dia, eh? Jo tinc una molta debilitat amb el George Harrison. Ja li tenia des del primer cançó que vaig sentir. Però tots m'agraden, no? Ara veuré el Ringo, que és l'únic que, a part de Barcelona, l'any 65, no l'he vist mai en persona, perquè tampoc és un tio que hagi vingut molt per aquí, s'ha fet la seva vida a Amèrica. I el Paul, sí, el Paul l'he vist com 5-6 vegades, i a part que m'encanta com a músic i com a innovador, amb moltes de les seves facetes on no hi ha ni el seu nom, doncs, no sé, i el Lennon també, clar.
Josep Maria, què ens pots dir de la cançó Wild My Guitar Gently Weeps?
Home, que és una gran cançó, ja està. Que si sents la demo només feta amb guitarra acústica i el George al jardí de casa seva, és brutal. Però esclar, si sents la versió dels Beatles amb la guitarra de l'Eric Clapton, que és qui toca la guitarra realment, encara que no podia sortir el seu nom, ara sí, al cap d'un temps ja tothom ho sabia, doncs és fantàstic, perquè el George volia fer un solo molt sentit i molt d'acord amb la cançó, no? Però no ho podia. I com que era amic de l'Eric Clapton, doncs el va fer anar a l'estudi i toca, fes àlbum aquest, i va fotre un solo que els altres van quedar tots. És clar, l'Eric Clapton, doncs...
Un mestre, també. I tant. Doncs amb aquest tema posem punt i final a aquesta conversa. Ha estat un plaer, i recordem que aquesta tarda a les 7 donaràs doncs aquesta conferència també de Beatles a l'espai Àgora de Sabadell. Un
molt
plaer.
Molt bé, gràcies de deixar-me estar per aquí.
Una abraçada.
Fins la propera. Told you they bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning. While my guitar gently weeps, every mistake surely be learning. Still my guitar gently weeps. You were perverted.